A l'Espai d'Arts Escèniques ens endinsem una setmana més a les entranyes del Teatre Auditori per conèixer tots els detalls del seu funcionament. Perquè els espectadors puguem seure a la butaca i gaudir de l'espectacle, hi ha un equip de professionals que treballen perquè tot rutlli de meravella. Després de conèixer el procés de programació i el de contractació, avui ens endinsarem en la producció. Abans d'aixecar el taló, aquest equip ha de conèixer què necessita tècnicament la proposta per desenvolupar-se amb èxit el dia de la funció. Per parlar-ne ens acompanya la Maria Farriol, directora del Teatre Auditori, i el Marc Urquizu, és el cap tècnic del Teatre Auditori, Marc, des de fa 30 anys. Déu-n'hi-do. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Si us sembla, fem primer una mica de context, perquè tot i que el món del teatre i el de la ràdio no és ben bé el mateix, sí que compartim algunes tasques, no? Però per aquella gent que tenim a casa, què és exactament, què hem d'entendre com a producció en un equipament com el Teatre Auditori? Maria.
Hola, bon dia. Bé, a veure, per contextualitzar una mica, quan vam començar a fer una mica aquestes xerrades amb vosaltres, ens feia gràcia o ens feia il·lusió, i a vosaltres també, saber una mica què hi havia darrere de l'escenari, perquè els nostres espectadors venen i veuen l'espectacle i se'n van cap a casa. Però perquè això passi, a darrere hi ha tot un equip en el qual fa moltes coses i moltes tasques molt importants, perquè si no seria impossible el que després es produeix a dalt de l'escenari. Vam començar parlant de la programació, decidim quina programació volem. Aquí ho vam passar així una mica de llarg, perquè som conscients de que el nostre cap de programació, el Gerald Fanon, us té molt al dia de la programació. Sí. En tot cas, vam saltar una mica en el primer programa la part de programació i ja vam passar a la contractació, és a dir, un cop tenim programat el que volem, ho hem de contractar.
Que Déu-n'hi-do.
Que Déu-n'hi-do. Ja vam veure que eren no sé quants documents, sí, que tenim un jurista, que tenim...
Quina feinada.
És una feinada que fins i tot la Carme es va quedar parada, perquè realment darrere d'això hi ha molta feina i moltes hores. Un cop tenim ja la proposta contractada, ja l'hem contractat, ja és nostra, d'alguna manera l'hem comprat, perquè ens entenguin els nostres espectadors, els nostres oients, l'hem de posar dalt de l'escenari. Clar, és molt diferent posar dalt de l'escenari una orquestra simfònica, a posar una obra de teatre, a posar un concert. Qualsevol cosa requereix de tota una sèrie de condicionants tècnics que s'han de valorar molt bé, que a vegades els tenim en el mateix teatre, a vegades s'han de llogar, però això ja us ho explicarà el Marc. Però en tot cas, el Marc necessita tota una sèrie de documents i un equip per posar aquest espectacle a dalt de l'escenari. La producció seria això, produir aquell espectacle que primer hem triat, que l'hem contractat, i ara com el produïm, com el posem a dalt de l'escenari. I aquí ja ho deixo tot en el Marc, perquè és el nostre expert en producció, absolutament, i més des de fa temps anys es coneix el teatre com casa seva.
Després et preguntaré si n'hi ha alguna que t'ha portat algun... Quina és la que t'ha portat més mal de caps, que segur que n'hi ha alguna
tant,
més difícil que altres,
sí, totes són, bueno, complicades o són molt... Poden ser més petites o més grans, però factors de dificultat sempre
n'hi ha, i sempre en surten. Llums, so, audiovisuals, escenografia... Com gestiones? Perquè això entenc que no ho fa una sola persona, sinó que hi ha un equip. Sí. Hi ha especialistes per cada disciplina, per cada cosa?
Sí, home, és bàsic treballar amb equip. Jo sol no podria fer tot això, evidentment. Ha d'haver una persona que lideri una mica, que sóc jo, però treballo amb un equip. I si no, no seria possible. De fet, la feina de producció comença bastant abans, quan encara no s'ha tancat la pròpia decisió de programar aquell espectacle. Quan parlava la Maria del treball que fa programació, el Gerald en aquest cas, de triar espectacles, abans de triar-lo definitivament per qüestions artístiques, també hi ha un component tècnic que ens fa decidir, evidentment també l'econòmic, però n'hi ha un component tècnic que és el que ens fa decidir si podem o no encabir aquell espectacle.
Clar, si encaixa amb les característiques del Teatre Auditori i si és viable, no?
Si és viable tècnicament. Aleshores, això, nosaltres com ho sabem? Amb les fitxes tècniques, val? La programació, totes les produccions porten una fitxa tècnica, que és un document on estan totes les necessitats tècniques d'aquell espectacle, d'il·luminació, com deies, de so, d'escenografia, vídeo, etc. I la feina prèvia és de veure si allò ho podrem. Abans de començar a negociar molt el detall amb els tècnics de les companyies, primer fem una repassada genèrica de que aquell espectacle realment el podem encabir. Sí, per dimensions, per quantitat de material, per qüestions econòmiques però referides a la part tècnica, tot això es té en compte. Un cop s'ha decidit que ok, endavant, doncs sí que entrem a la producció i a més al detall de l'espectacle. I aquí és on deies tu que entren diferents persones, diferents professionals. Mm-hmm. Primer ho faig jo...
Un cop has fet aquesta validació tècnica, és a dir, t'arriba aquesta documentació, aquesta fitxa tècnica,
sí.
Tu, Marc, te la mires i dius, d'acord, el Teatre Auditori pot acollir o no pot acollir aquest espectacle.
Exacte.
Segon pas.
El segon pas és reunir-me jo amb l'equip, i els explico cadascuna de les parts, doncs, d'il·luminació, de so, de vídeo, de escenografia, quins components hi ha i què és el que hem de tenir en compte. Primer ho repassem tot, jo treballo amb ells molt, molt directament perquè ells també em donin el seu punt de vista, uh-huh. I és un valor afegit també del professional que després ho haurà d'estar muntant a l'escenari, que també pugui opinar al respecte, encara que jo tingui una idea preconcebuda de com ha d'anar allò, no? Per mi és bàsic. Un cop he parlat amb ells i hem fet un intercanvi d'opinions, jo parlo amb la companyia. I és aquí on ja negocies més el detall, no?
D'acord.
I aquí em refereixo, per exemple. Il·luminació, per posar un exemple, no? Doncs ara, aquesta setmana passada, per exemple, vam tenir la companyia Xaronella amb un espectacle internacional de dansa, Into the Hairy, i allà hi havia una sèrie de requeriments d'il·luminació, de material que nosaltres tenim i de material que nosaltres no tenim. Aleshores, abans de dir, d'acord, doncs llogo aquest material i ja està, intentes negociar una mica, a veure si es poden adaptar a part del material que, tingui, que tenim nosaltres, que poden ser equivalències, i aquí sí que ja entra la
bona fe, a vegades,
negociadora,
no?
Però també la bona fe per una part i per l'altra, no? I també has de fer una mica de... no ser molt, molt, molt rigorós en dir, no, això no ho tingui, t'has d'adaptar al material que tinc jo, perquè has de mirar una mica també el concepte de l'espectacle, que realment al final treballem perquè l'espectacle s'ofereixi als espectadors la millor versió possible, no? Uh-huh. Evidentment has de tenir en compte conceptes econòmics, conceptes tècnics i tal.
Explica, Marc, explica on vam anar a trobar els focus per Xaronellal, que ho podem explicar.
Sí?
Bueno, en aquest cas en concret, s'ha de dir que
perquè
la companyia...
Perquè l'oient sàpiga, perquè l'oient vegi
que hi ha al darrere,
eh? Vull dir, no és en to de crítica, sinó és en to de saber la feina, per això dic, Marc,
sí,
explica.
Els invents que s'han de fer.
Sí, perquè hi havia un material en concret que era difícil de trobar, que nosaltres no en tenim, i poques empreses de lloguer en tenen, que és un material molt concret d'il·luminació, amb LEDs, amb les barres LED, que es diuen, molt, molt concretes, la companyia no acceptava altres equivalències, volien aquelles. I al final m'ho vaig creure, diguéssim, perquè
d'acord.
Era una qüestió artística.
Els hi vas comprar,
no era només un caprici, clar. Sinó una qüestió artística. I els vam arribar a buscar, els vam trobar a Madrid, i vam haver d'anar-lo a buscar a Madrid, amb el que suposa això econòmicament, també, clar. De transports, amunt i avall, no? Això és una miqueta perquè tingueu la idea d'aquesta part més de negociar. A vegades és molt més fàcil, aportes una equivalència o fas una proposta i te l'accepten i ja està, i a vegades has de buscar més.
Quin tipus de disciplina et porta, per dir-ho col·loquialment, més mal de caps? El teatre, la dansa, els grans concerts?
És que tots
circ.
Són diferents, però, mira, circ, per exemple, la complexitat dintre d'un teatre, dintre d'un escenari convencional, diguéssim, és...
Clar, per alçades, no?, també.
Alçades i el tema dels tensors, dels elements circens, de trapeci, d'aquestes coses que normalment les teatres no estem del tot adaptats per poder posar aquests tensors que necessiten per qüestions de seguretat. Però ens hem anat adaptant amb el temps i ho hem anat fent i podem programar circ amb molta facilitat. Amb aquest aspecte és una mica més complicat, però no massa. Potser les òperes seria el que és una mica més complicat, també per la quantitat d'escenografia que hi ha, d'il·luminació, de diferents quadres, de durada. Potser les òperes també té una gran complexitat, però potser el que més en quant a material serien els musicals. No per la dificultat de producció, que no acostuma a ser molt difícil, sinó per la quantitat de material que hi ha. Compte que amb un musical ara farem el mes d'octubre, això es pot dir?
Sí, es pot dir.
El mes d'octubre, sí, està a la venda, clar. Sí, sí. El mes d'octubre fem Mamma Mia, normalment un musical d'aquest.
Molt esperat a la ciutat.
Molt.
D'aquest estil són entre 4 i 6 trailers. Que amb una òpera, vull dir que hi ha molt material i aquesta fase de producció prèvia que et deia, doncs es complica una mica més perquè hi ha molt material a muntar, molt personal a moure per l'escenari. Amb una producció d'un musical potser hi ha 30 persones a l'escenari treballant.
I tenint en compte que el Teatre Auditori va enrotllant els espectacles, ah. Que no és, per exemple, una programació d'un teatre, o Lope de Vega, no? El Rei León, vinga, tenim el mateix espectacle durant 2 anys. No, després d'aquests 6 trailers de Mamma Mia,
home, mira,
què passa?
No,
corre, que
l'avantatge del musical és que estarem 14 funcions,
sí.
Aleshores sí que estàs 2 dies i mig muntant,
però és una mica més de calma, no?
14 funcions seguides per nosaltres és un luxe, perquè hi ha 13 dies que ve vens a fer, bueno, les 14 funcions, sí, que vens només a fer funció. Això a nivell d'escenari els tècnics ho agraeixen moltíssim.
Hi ha el mal perquè... de cap inicial, no? Suposo, d'aquest gran muntatge, sí, però després hi ha la seva recompensa.
Després hi ha calma, perquè la funció, evidentment, que hi ha feina i treball, els canvis d'escena, però sí, ja és la nostra feina, no? Però és que el que deies abans és que tenim una capacitat camaleònica total, perquè en una setmana podem estar fent 5 formats diferents, o 6, o un per dia. De divendres al diumenge...
S'ha de ser àgil mentalment, suposo, per adaptar-se tan ràpid a tots aquests canvis de funcions.
Sí, clar, perquè és, normalment la gent es pensa que només, o les persones pensen que només tenim programació el cap de setmana, i no veuen, diguéssim, la tot programació del dilluns, dimarts, dimecres i dijous. I els dimarts, dimecres i dijous, potser hi ha un acte de no sé quina empresa, uh-huh, que fa no sé què. Hi ha sessions, uh-huh, d'espai o lloguers d'espai.
Una alta ocupació al teatre. Ha,
clar, llavors l'ocupació no és només el cap de setmana en programació estable, sinó que durant la setmana també n'hi ha, i a vegades tenim un calendari allà que el mirem i si veiem un dia buit, uh-huh, és com... No pot ser, tenim un dia buit, de debò que aquí no hi ha res, o sigui, no, aquí no hi ha res, tothom
sorpresa
descansa un moment.
No, i la clau d'això que és l'agilitat és més la que la producció prèvia aquesta estigui ben feta. Si la producció prèvia està ben feta,
oi?
I ben organitzada, després els tècnics són absolutament capaços de canviar d'un format a l'altre. Però ha d'estar tot molt ben previst, dimensionat en personal, dimensionat en horaris, i és complicat, perquè la pressió és gran, vull dir, ja és això, només en un cap de setmana podem, uh-huh, fer divendres un format, per exemple, de música simfònica. Aquesta setmana ho fem així, per exemple, uh-huh, per posar un exemple. Divendres tindrem l'orquestra, per tant, campana acústica, format simfònic. Dissabte tenim un espectacle de dansa, per tant, la campana fora, totalment res a veure. I diumenge tenim teatre. Per tant, són, clar, en 3 dies hem fet, sense tenir en compte el que hem fet de dilluns a dijous, que és igual, no cal entrar-hi, però són altres formats diferents. Sí. Però sí, tenim aquesta capacitat de canviar absolutament d'un format a l'altre en diferents dies, sí.
Hem parlat de molts perfils tècnics, però hi ha una figura que jo crec que a l'audiència li sona, que és la del regidor.
Bàsic,
no?
Sí.
Per què és important i quines funcions té?
És bàsic la funció del regidor. El que passa que podríem definir amb dos conceptes. Una és el regidor nostre, el que tenim nosaltres, el regidor d'escena nostra, i després hi ha el regidor de la companyia, uh-huh, que ens visita, per exemple, no? Que són funcions molt, molt iguals, però a vegades una mica diferents. Però bàsicament el regidor és la persona que fa d'interlocutor entre la companyia, la part artística de la companyia, no tècnica, que també, però sobretot la part artística, i el teatre, l'equipament que l'acull. Aleshores, sempre és la persona que està relacionada amb ells, i té diferents vessants aquesta feina. És la persona que fa que tota la companyia, la part artística, estigui amb les seves necessitats cobertes, sigui de vestuari, sigui d'horaris d'assaig, sigui tota la informació que necessiten, i fa d'interlocutor amb l'equipament. La típica funció del regidor és la d'inici d'espectacle, per, uh-huh, exemple, no? La inici d'espectacle, que és qui determina quan es comença l'espectacle i quan no, i amb segons quin tipus d'espectacles té una feina de durant la funció està marcant els tempos d'entrades d'actors, de sortides, de si hi ha moviments d'escena, per exemple en dansa, uh-huh, no? Doncs que hi ha baixades i pujades de taló, que es canvien els quadres, que es va canviant l'escena, tots aquests tops, en diem nosaltres, que són aquestes ordres que se'ls ha de donar en els tècnics que estan operant les taules de llum, de so o de maquinària escènica, el regidor els hi va marcant aquestes pautes. Tot i que hagin fet 25 funcions...
És el director de l'orquestra, d'alguna manera, no?
Sí, el responsable, jo quan faig les visites guiades, que m'agrada molt fer-les, és el responsable de tot el que passa dalt de l'escenari, no? Una mica el que és el responsable, que controla absolutament el que passa dalt de l'escenari, i a més... Fins i tot ens renya a nosaltres, és a dir, mm-hmm, si tu entres quan no has d'entrar...
Allà és qui mana en aquell moment.
Allà és qui mana, i mana ell, i li has de fer cas, perquè ell és qui té controlat absolutament el que està passant allà, vull dir que no... És igual que... És igual
tant
una directora, una noia que està netejant, és igual.
No, tothom passa
allà,
a parlar-ho.
Tothom passa a parlar-ho, perquè allà controla ell el que passa a l'escenari, és important respectar-ho.
I fa de contacte també amb el personal de sala, en el nostre cas, per poder donar les ordres d'inici d'obrir sala, uh-huh, perquè els espectadors puguin entrar, i d'inici d'espectacle. O sigui, és bàsic, sí.
Ens has parlat de molts tràilers, quan parlàvem de Mamma Mia, sí, i d'altres espectacles, de mitjana, perquè ja entenc que no hi ha dos funcions iguals. Quant de temps, quantes hores dediqueu a un muntatge? No sé si pots fer allò una
és molt, molt, és molt diferent, perquè no és el mateix fer un espectacle de titelles, que també en fem, a un espectacle doncs, com aquest de Mamma Mia. La mitjana, per això, sí que s'intenta que els espectacles de, que anem fent canviant un dia, que només fem una única funció, normalment es munten al mateix dia. Per tant, la mitja normal és d'entrar a muntar entre les 8 i les 9 del matí per poder fer funció a les 8 del vespre. Això seria l'habitual amb espectacles que ho permeti el muntatge. Però amb dansa, per exemple, sempre comencem el dia abans perquè potser les companyies han de... sobretot perquè han d'escalfar, han d'entrar a escenari a les 3 del dia que fan funció, encara que la funció sigui a les 8, necessiten moltes hores d'escalfament, proves, posició de llums, etc. Però la mitjana seria 8-10 hores de muntatge.
I quan acaba l'espectacle... què passa?
Doncs que el públic se'n va a casa content, feliç, alguns a sopar, d'altres ja a dormir, i nosaltres ens hem de quedar a desmuntar-ho tot perquè l'endemà tindrem un espectacle nou, l'escenari ha de quedar absolutament buit i net perquè comencem a les 9 del matí o a les 8, una altra història diferent, amb un altre torn de personal diferent, i per tant no poden haver-hi coses entremig, tot s'ha de desmuntar. Per tant, no marxem i no acabem la nostra jornada fins que ha quedat tot buit, desmuntat, el camió encarregat, i ja podem tancar.
I el pàrquing buit.
I el pàrquing buit, també, perquè pugui venir l'altre, els altres tràilers per muntar la nova funció, eh?
Sí.
Jo no sé si això es pot preguntar, és allò que estimes més el pare o la mare, però hi ha algun tipus d'espectacle que a tu t'agradi més a nivell de producció?
Ostres, és difícil de dir, perquè m'agraden més els de teatre. A nivell de producció és més atractiu i perquè els de música, per exemple, música amplificada, no? Al final no hi ha aquest component d'escenografia, no? És tot il·luminació, so, que és bàsic,
fonamental,
i ha d'estar molt ben fet, i els espectacles visualment també són molt bonics, però teatre i òpera i dansa, per igual, et diria, tenen aquest component més, no artístic, perquè la música també el té, però sí més d'acabat, de detall, de cuidar molt la il·luminació. Amb música amplificada, per exemple, són mòbils, per exemple, es van movent, tot està superpautat, evidentment, però en un error es veu menys, per exemple. Amb un espectacle de dansa, que la il·luminació té una importància vital i que hi ha aquell retall, que és un focus molt puntual sobre el ballarí o ballarina, si això falla, es nota, no? I, bueno, té aquest component una miqueta més artístic, més difícil d'acabar de resoldre i de produir, que això ho fan els tècnics, eh? Però la resolució tècnica prèvia de tot això és una mica més...
i més satisfactòria, no? Quan tot surt bé,
exacte,
suposo.
Sí.
I ja per acabar, Marc, Maria, segur que amb 30 anys al Teatre Auditori està tenint alguna anècdota que ens puguis explicar? Algun actor,
sí,
alguna actriu, algun mag?
En tinc algunes que no es poden explicar, també.
Aquestes
les deixem per quan escrivim un llibre.
Mira, no és dolenta, eh?
Sí, perquè n'hi ha. Ostres, doncs, així divertides, per exemple, recordo una vegada, no sé si es poden dir els noms, tampoc, però bueno, estem en confiança. Mira, una vegada amb el mag Lari, precisament, estan fent una producció amb ell, i havíem quedat que ell havia de, des de l'escenari, havia d'anar cap al vestíbul per fer una aparició d'aquestes... Bueno, sí, ell es movia a l'espai, no? Total, que ell se'n va anar i se'ns va quedar tancat... No va entrar, però no havia d'haver entrat, i se'ns va quedar tancat al vestíbul.
Aleshores, i no va entrar mai més.
Bueno, al final va entrar, però no al moment que havia d'haver entrat, sí. Què més? O sigui, les anècdotes així que ens van fer suar molt, per exemple, recordo aquesta amb el Gera, la vam treballar molt, amb el Declan Morton, que vam fer el Conte d'Hivern, em sembla, que era una producció internacional de molt prestigi, de difícil de producció. Vam fer tota aquesta producció prèvia, ens va quedar tot bé, amb la companyia molt bé, perfecte, planos, tot molt, molt estudiat, i quan va arribar ell aquí, un personatge, va dir que les primeres fileres que tenim a l'auditori, que en diem nosaltres les ABC,
sí,
aquestes fileres ja no podia haver-hi públic, que allò havia d'anar fora.
Clar, i amb les entrades
venudíssima, i més aquelles tres primeres files, que són les primeres que es venen habitualment, no? I tu, absolutament intransigent, o sigui, no, aquestes files, no, aquí no pot haver-hi públic, tot aquest públic l'heu de posar darrere, que a més quedava algú de llocs on es podien distribuir, però clar, com li expliques a la gent que ha comprat entrada allà...
Primera fila, a més,
ja estic suant només de pensar-hi.
I posa'ls a l'última i explica'ls-hi.
Sí, exacte, això ens va fer suar molt, però mira que el desencadenant va ser que va aparèixer el Gera a la platea i van estar parlant, i va resultar que el Declan era nascut al mateix poble d'Irlanda que la mare del Gerald.
Bueno, és que el Gerald té una
màgia. I amb això, sí, no, però es va desencallar tot, ell va deixar de ser intransigent, i vam poder...
És fort, que passin aquestes coses.
Però aquestes coses passen, eh? Sí, sí.
També us diré que crec que una bona part de l'èxit del Teatre Auditori, i no ho dic per quedar bé, és la gent que hi treballa. Quan hem parlat aquí amb artistes que parlen sobre l'escenari, quan hem fet els reportatges dels 25
bé, no?
anys, ostres, sí. La gent et diu, el Teatre Auditori és casa, i això ho fa la gent que hi treballa.
Sí. És un dels nostres orgulls, la veritat és que hi tenim moltíssims mails de quan després la companyia se'n va i ens envien mails i ens diuen, ostres, hem estat,
també,
això és molt gratificant, i a més jo tinc la mania de que tot l'equip el rebi aquest mail, tothom, perquè realment és...
Del primer a l'últim que treballa.
Del primer a l'últim.
Jo, per la part que em toca, he de dir que disposo d'un equip tècnic per sota amb el que em coordino, que, igual que jo, la major part porten 30 anys també, i que tenen la mateixa il·lusió per la feina i el mateix bon tracte a les companyies del tipus que siguin, i per tant una part de l'èxit és aquesta, sí,
totalment. Doncs és molt important, el tracte humà és molt important,
no l'hem de sobretot amb aquestes professions tan itinerants, que suposo que encara es valora més quan cada vegada estàs treballant amb persones diferents,
i de complexitat, d'horaris, de pressió. Pensa que a les 8 s'ha d'alçar el taló sí o sí, hi ha una certa pressió sempre, per més que estiguis habituat a fer aquesta feina, treballes amb persones també, amb diferents caràcters, diferents companyies,
i cadascú amb la seva història,
que aquell dia és el seu dia més important, i crec que ho sabem tractar força bé, sí.
Maria, Marc, ens ha agradat molt conèixer més detalls de la producció. Ens agrada molt entrar entre bambalines del Teatre Auditori i conèixer tot el que es necessita perquè quan seiem a aquesta butaca tot funcioni i rulli de meravella. Moltíssimes gràcies.
Ens
veiem d'aquí 4 setmanes.
I tant.
Amb més sorpreses i des del Teatre Auditori. Gràcies.
A vosaltres.